L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
En surt al polígon Baixebre a l'explosionar una màquina secadora a l'empresa Olicefi, que ha causat un petit incendi. Així, d'aquesta manera, comencem avui dimarts, primer del mes de juny, l'informatiu amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. A partir d'ara, el protagonisme és per als nostres municipis i les notícies que en els mateixos es generen. Benvinguts, comencem. En surt al polígon Baixebre a l'explosionar una màquina secadora a l'empresa Olicefi, que ha causat un petit incendi. 7 dotacions de bombers treballaven des de poc abans de 2:15 del matí amb una nau industrial del carrer Japó del polígon Camp Redó de Tortosa. En aquest indret hi ha hagut una explosió d'una màquina assecadora, tal com ens explicaven des del servei de premsa dels bombers.
Uns minuts abans de 2:15 d'aquest matí ha entrat un avís d'una explosió. Ràpidament s'han activat 7 dotacions dels bombers de la Generalitat. La informació havia vingut de l'empresa Olicefi, al carrer Japó. Això és el polígon Camp Redó, la ciutat de Tortosa. Com deien, han anat 7 dotacions dels bombers. Han comprovat que el que s'ha produït ha sigut una explosió a una màquina de la planta d'assecatge. Ha afectat només aquesta màquina i no hi ha hagut cap persona afectada a conseqüència d'aquesta explosió. Han anat 7 dotacions. El que han fet els vehicles dels bombers ha sigut, sobretot, revisar tota la nau perquè no hi hagués cap altra afectació i extingir l'incendi, que ha sigut molt poca cosa. Ha afectat, com dèiem, únicament una màquina. A hores d'ara, els bombers ja s'han retirat de la fàbrica, encara que se'n queda una que està fent una mica de la revisió a l'exterior.
Els bombers han apagat les flames que ha ocasionat l'explosió i posteriorment s'han dedicat a inspeccionar la nau per comprovar que no hi haguessin danys estructurals.
L'informatiu de Mutter.
Els grups polítics municipals amb representació al ple de l'Ajuntament d'Amposta acordaven per unanimitat reclamar a la Diputació de Tarragona que descentralitzi els seus serveis a la ciutat, tal i com ho ha fet recentment a la veïna ciutat de Tortosa. El debat sobre la qüestió, però, ha tornat a aixecar ampolles entre l'equip de govern de CiU i els grups a l'oposició del Partit dels Socialistes i Esquerra. Recordem que els republicans havien presentat la moció en aquesta línia. Els convergents titllaven la moció de partidista i poc valenta, insistien en criticar de nou la llei de vegueries. De tot plegat, ens en parla des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs sí, així és. Amb el rerefons de la futura vegueria de les Terres de l'Ebre, el ple de l'Ajuntament, celebrat ahir dilluns al migdia, va aprovar dues mocions, una de Convergència i Unió i una altra d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquestes mocions demanaven la descentralització de les institucions a Amposta i que es tingui en compte a l'hora d'ubicar els seus serveis públics. La moció que va presentar Esquerra Republicana al ple i que va defensar Adam Tomàs demanava el desplegament de serveis a la ciutat de la Diputació de Tarragona, que ja va obrir el seu debat en el seu dia per la instal·lació de la Diputació a Tortosa el passat estiu. Al mateix temps es demanava que l'Ajuntament facilités al màxim la instal·lació dels serveis a la ciutat, tot cedint instal·lacions que siguin necessàries. Per la seva part, la moció de Convergència i Unió van assegurar era més valenta, anava més enllà, perquè no solament ho demanava a la Diputació, sinó també a la Generalitat de Catalunya, que es tingués en compte la ciutat d'Amposta a l'hora de fer les descentralitzacions. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Ens pareix bé, donarem suport, faria falta, però a la vegada també ampliem més la visió de mira i no només reclamem a Diputació, sinó que reclamem a l'administració de la Generalitat, que també, quan pensi en descentralitzar nous serveis, noves empreses, nous equipaments, que pensi en la ciutat d'Amposta. Per tant, el que hem fet en aquest sentit, jo em felicito de que per part de tots els grups presents al consistori ampostí s'hagi aprovat les dues mocions. Les dues mocions van en el sentit reclamar tant a Diputació de Tarragona com a la Generalitat la instal·lació de nous serveis i equipaments a la ciutat d'Amposta, entre altres qüestions perquè, i així s'ha reconegut per activa i per passiva, la ciutat d'Amposta en aquests moments ja és ciutat prestadora de molts tipus de serveis, serveis privats, serveis públics, és cert també, aquests últims anys s'han incrementat els nous serveis públics que es presten aquí a la ciutat d'Amposta, però tot i així som conscients de que Amposta ha de continuar exercint de locomotora de creixement del territori, per tant hem de disposar de nous equipaments, nous serveis, noves descentralitzacions de l'administració, ja bé sigui de Diputació o bé sigui de la Generalitat de Catalunya.
En les paraules de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, en recorda també que el portaveu dels socialistes, Antoni Espanya, va donar suport a les dues mocions, recordant que és bo que els partits polítics ampostins estiguin units per demanar més pes específic de la ciutat. Durant el ple es van aprovar també diferents punts de caire urbanístic i econòmic i també una moció d'Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana, demanant que l'Ajuntament consumigués preferentment productes etiquetats en català.
Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara recolzen a l'equip de govern de CiU en la seva lluita contra secaderos ecològicos. El Partit dels Socialistes de Catalunya diu que les manifestacions són solament una manera de fer pressió. El treball de veritat està als jutjats i, si cal, s'ha de demanar suport a l'Ajuntament de la Galera. Per la seva banda, Esquerra diu que no pot ser que els veïns del poble no puguin prendre un cafè o estendre la roba sense quedar impregnada de la pudor dels fums que emet la secadora de Pinyolada. De tot plegat, ens en parla Josep Roig en la següent crònica.
Els dos principals partits de l'oposició a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, han coincidit en que cal estar units per trobar solucions per evitar les males olors i els fums que emet l'empresa Secaderos Ecològicos, ubicada al terme municipal de la Galera, però a tocar del de Santa Bàrbara. Fums i olors que han provocat un moviment veïnal de protesta al que fa unes setmanes s'hi sumava el mateix alcalde del municipi en nom de l'equip de govern, traslladant aquesta queixa al mateix conseller de Medi Ambient i recentment demanant un estudi a la Universitat Politècnica de Barcelona perquè realitzi un estudi acurat sobre els fums i les males olors que afecten el casc urbà de la població des de fa anys i que emet la susdita empresa. En una entrevista a l'emissora municipal, Fernando Llombart, cap de llista del PSC local, tenia clar que en aquest tema calia donar tot el suport a la primera autoritat en les iniciatives que prengués per mirar de trobar solució a la problemàtica. Llombart deia, no obstant, que les manifestacions són solament una manera de fer pressió i que el treball de veritat està als jutjats, afegint que, si cal, s'ha d'anar a demanar el suport del mateix Ajuntament de la Galera. L'escoltem.
Nosaltres no tenim res més que dir, que nosaltres recolzarem a l'alcalde com a cap de representació del poble i al poble perquè la molèstia existeix. Les manifestacions només serveixen per a fer una miqueta més de pressió. Potser nosaltres som un poble menut i no mos veiem molt, però si aconseguim aportar que vingui la premsa i això, serà la pressió que s'ha de fer. El treball de veritat ve als juzgats i als postos de representació política de que toquen aquests temes, perquè això està dins del terme de la Galera. Nosaltres no tenim una acció legal directa. Si l'Ajuntament de la Galera se n'hi vix, han d'anar a buscar solució en un altre puesto. I inclús es comencen per la Galera, demanant-los aquesta ajuda.
Per la seva banda, Marc Marc, cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, es sumava també a aquest suport institucional, afirmant que el seu grup, des de fa temps, que ha estat insistint a l'alcalde per a que prengués alguna mesura per evitar el problema dels fums i les olors, perquè, segons Marc, no pot ser que els veïns de Santa Bàrbara no puguin realitzar accions tan quotidianes com prendre's un cafè a una terrassa del poble o estendre la roba, sense quedar impregnats de l'olor desagradable que emet la empresa en qüestió. Escoltem Marc.
Fins i tot l'any passat ja també van ser els que vam estar insistint a l'alcalde que no podia ser, no podia ser que la gent no pugui estar prenent-se un cafè a qualsevol bar del poble al tardet i que li arribi aquella pudor. No pot ser que la gent no pugui agafar i estendre la roba, una cosa tan tonta com podria ser estendre la roba, perquè després se trobarà que la roba fa pudor. Vull dir, no poden ser aquestes coses, no? I evidentment donarem suport a l'alcalde com crec que la majoria de gent d'aquest poble.
La lluita, doncs, per evitar aquestes males olors i aquesta problemàtica continua. Una de les últimes notícies és que Santa Bàrbara ja té un logo contra les fums i les males olors després de la campanya posada en marxa per aconseguir un signe identificatiu d'aquesta lluita contra les fums i les males olors que provoca aquesta empresa.
Sí. El Consell de Seguretat Nuclear vol que un estudi que assegura que les nuclears no provoquen càncer contribueixi a la pau social. El director tècnic de Protecció Radiològica del Consell de Seguretat Nuclear, Juan Carlos Lentijo, presentava el dilluns un estudi elaborat amb la col·laboració de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, que assegura que no hi ha cap relació entre els casos de càncer i la proximitat a les instal·lacions nuclears. Lentijo assegurava que després de 4 anys de treballar-hi, la presentació de l'estudi en ple procés d'elecció de la ubicació del magatzem temporal central realitzat és una casualitat que no busca presentar cap aval per l'energia nuclear, però que ha de contribuir a la tranquil·litat i a la pau social dels ciutadans que viuen a prop d'aquest tipus d'instal·lacions. L'escoltem.
Desde luego, para nada, nosotros nos hemos marcado como objetivo, no lo tenía el estudio y no lo vamos a hacer ahora, el presentar ningún aval para la energía nuclear ni para el uso de las radiaciones ni en España ni en ningún sitio del mundo. Nuestro papel, como ya comentaba al final de mi intervención, es el de un regulador clásico, es una institución de control, y nosotros lo que sí que queríamos tener es, a través de una herramienta independiente, claridad y confirmación de que las cosas, de que nuestro modelo regulatorio estaba dando buenos resultados. Quien quiera utilizar el estudio para lo que quiera, evidentemente es público, como ya se ha dicho, y seguramente habrá muchas lecturas, pero desde luego, insisto, ni el objetivo era este, ni el final entendemos que deba ser este tampoco. Nosotros lo que creemos es que es un estudio que se ha hecho desde un punto de vista profesional bien, con rigor científico, con transparencia, con independencia, y que lo que viene a responder era a una inquietud social y, por lo tanto, es a eso a donde debe dirigirse. El resultado, al final, más importante del estudio, creo que lo ha comentado antes Pepe Navas, es que debe contribuir, esto sí, de una forma clara, a la tranquilidad y a la paz social en el entorno de las instalaciones. No hay ningún motivo para que, desde el punto de vista del impacto que puedan tener estas instalaciones, ningún ciudadano pueda tener ninguna preocupación. Esto es lo que viene a demostrar el estudio.
La investigació indica que tots els nivells de radiació de l'estat estan molt per sota dels límits màxims permesos per al públic, però les zones amb una exposició a la radiació més elevada són les que tenen les instal·lacions més antigues. Entre aquestes hi ha les centrals nuclears de Vandellòs i d'Ascó, juntament amb les de Guadalajara i Burgos, i la fàbrica d'urani de Jaén. L'estudi ha comparat la radiació que pateixen els residents de tots els municipis situats a prop de les centrals amb les que estan més lluny. La investigació, que va demanar el Congrés l'any 2005, analitzava l'evolució de 17 càncers, entre els que hi ha la leucèmia, a 982 municipis de l'Estat des de l'any 1975 fins l'any 2003. Conclou que no s'han detectat resultats consistents que demostrin un efecte d'increment de la mortalitat per diversos tipus de càncer associats a l'exposició de les persones a les radiacions ionitzants com a conseqüència del funcionament de les instal·lacions.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la 6a setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, 6a setmana del Medi Ambient. Més info a partsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. 6a setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
Continuen escoltant l'informatiu de Mute i ara anem a explicar-los que s'ha posat en marxa ja el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el conegut com a SIAT del Consell Comarcal del Baix Ebre. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
El divendres 21 de maig, la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, inaugurava el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, SIAT del Consell Comarcal del Baix Ebre. El SIAT és un servei que ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones, àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. Amb aquesta iniciativa, el Departament, a través de l'Institut Català de les Dones, promou la consolidació i o creació d'espais de referència que atenen les demandes de les dones amb criteris d'equilibri territorial, universalitzant l'accés a aquests serveis. La Llei del Dret de les Dones a Erradicar la Violència Masclista defineix el SIAT com serveis que incrementen l'eficàcia en l'actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista. El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha destinat a aquest servei 17.250 euros. Actualment, a les Terres de l'Ebre hi ha serveis d'informació i atenció a les dones a l'Ajuntament de Tortosa i als Consells Comarcals del Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Sobre la posada en marxa del SIAT al Baix Ebre, en parla el president de la Comissió Informativa d'Acció Social al Consell Comarcal del Baix Ebre, Miquel Subirats.
Jo crec que és un servei molt important, inclús dins de la crisi econòmica que hi ha i que normalment la part de la dona és la que més la patix, lo trobar empleo i la igualtat en los salaris, tot això. I, com t'he dit abans, el número molt important de casos que ens trobem. Cobert tots els pobles del Baix Ebre, menys Tortosa, perquè ells tenen els municipis de més de 20.000 habitants, que en aquest cas és Amposta i Tortosa, tenen els seus SIATs propis. Nosaltres donem cobertura a tot el resto del Baix Ebre. És un servici més dins de la cartera de serveis socials que estem donant, que cada dia està més plena d'actuacions de cara a la nostra societat, i en aquest cas és a les dones.
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Baix Ebre s'ubica a la seu del Consell Comarcal a Tortosa. Està integrat per una plantilla de 4 professionals, una coordinadora, una psicòloga, una advocada i una administrativa. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia i les tardes amb cita prèvia.
Gràcies, Lluïsa. Després seguim amb tu, perquè ara anem a donar compte d'una altra notícia important. Llum verda a la Constitució del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre. El Govern aprovarà avui mateix en la reunió del Consell de Govern la Constitució del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre i els seus estatuts. L'objectiu d'aquest òrgan és incrementar la participació del món local en la direcció i en la gestió del sistema sanitari, creant un marc de col·laboració entre l'administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de planificació i prevenció de la salut. La creació d'aquest govern territorial de salut és un pas més en la descentralització del sistema sanitari català, que ja ha formalitzat 35 consorcis i en té previst un total de 37. Amb la creació d'aquest tipus de consorcis, el govern vol contribuir a la millora de la salut dels ciutadans del seu àmbit territorial. Les seves funcions bàsiques, que inclouen com a mínim atenció primària, hospitalària i sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la millor prestació dels serveis sanitaris.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mutet.
La importància dels hàbits saludables ja s'ha d'aprendre de ben jove. És per això que cada cop més, entre els col·legis de primària, es porten a terme diverses accions amb col·laboracions d'organismes per fomentar la bona alimentació. Ara, des del DARB, es vol promocionar el consum de fruita i ho fan a 11 escoles de les Terres de l'Ebre, entre les que hi figura el municipi de Deltebre. Des d'allí ens informa Lluïsa Bertomeu.
Un total d'11 escoles de les Terres de l'Ebre participen en el programa pilot del Departament d'Agricultura per potenciar el consum de fruita entre els alumnes. Així, els escolars de primària dels tres col·legis de Deltebre, Sant Miquel, Assumpció i Riumar, com el de l'Ametlla de Mar Sant Jordi, la Mercè i Remolins de Tortosa, el Marjal d'Alcanar, el Miquel Granell, mestre Agustí Barberà i Soriano Montagut d'Amposta i el Ramon i Cajal d'Ullacona, prenen part en el pla de consum de fruita a les escoles. En total són prop de 2.500 alumnes dels cicles inicial i mitjà de primària els que esmorzen fruita finançada per Agricultura i la Unió Europea, una fruita que a més és de proximitat, amb l'objectiu d'afavorir els productors de la zona. A més dels centres ebrencs que participen en el programa, hi ha 200 més a tot el país, amb els quals s'arriba a gairebé 50.000 alumnes. Al marge del Departament d'Agricultura, també participen en el programa els departaments d'Educació i Salut, així com Catalunya Qualitat i Asofruit. D'aquesta prova pilot en parla el director dels Serveis Territorials del DAR a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya.
Es tracta d'un programa pilot del Departament d'Agricultura que s'ha fet en diverses escoles de Catalunya. En concret, aquí a la nostra zona han participat 11 escoles de Terres de l'Ebre i concretament les de Deltebre són les tres. El Sant Miquel, Assumpció i Riumar han participat les tres, no? I, bueno, però vàries també de l'Ametlla, de Tortosa, d'Amposta, d'Ullacona. I consisteix en que totes les setmanes, a través d'una empresa subministradora, en este cas Catalunya Qualitat, se fa arribar un carregament de fruita a les escoles que durant la setmana, en els cursos que l'escola dia, pues, incorporava a l'esmorzar del matí. I bueno, això, clar, evidentment, com a departament ho fem per consolidar l'hàbit de consum de fruita entre els més petits. És un aliment saludable, que a Catalunya són grans productors de fruita i a les Terres de l'Ebre també, i d'alguna manera incorporar-ho a la seva dieta alimentària i als seus hàbits de consum. I bueno, esperem que l'any que ve més col·legis de les Terres de l'Ebre es vulguin incorporar i que, bueno, pues, a poc a poc això també ajuda a que les escoles, pues, d'alguna manera incorporen aquesta activitat i també que els nens, que quan siguin adults i siguin consumidors diem de lliures, pues, tinguin clar que esta, la fruita produïda aquí a Catalunya, pues, és, a més de consumir-la perquè és bona per la salut, estan ajudant també a mantenir el territori.
El proper curs escolar la Generalitat preveu fer extensiu aquest programa de foment d'hàbits saludables entre els escolars a totes les escoles de primària públiques i concertades que ho sol·liciten. Pel que fa al cost del pla pilot ha estat d'1 milió d'euros i pel proper curs s'ha previst una inversió de 2,3 milions en aquest programa.
Alcanar assoleix el rècord Guinness de menjadors de taronges. El nom del canareu, Joan Andrés Ramos, queda inscrit ja al llibre de rècord Guinness en haver pelat i menjat el major nombre de taronges en 3 minuts. Aquesta va ser una de les activitats organitzades al canal passat cap de setmana en el marc de la 11a Fira del Comerç d'aquesta localitat, en la que hi va estar Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'algunes de les activitats complementàries que el passat cap de setmana se celebraven al nostre municipi coincidint amb l'onzena edició de la Fira del Comerç d'Alcanar, organitzada per FECOAL. Algunes d'aquestes activitats van ser el segon concurs internacional de menjar taronges, un concurs que donava un premi de 150 euros a la persona que en 15 minuts mengés una major quantitat de taronges. 5 van ser els participants i així van anar les coses, segons ens explicava una de les membres de la junta directiva de FECOAL, Provi González. L'escoltem.
Sí, vam fer el segon concurs de menjar taronges. Jo particularment vaig estar baix i, claro, te ho passes molt més bé perquè veus la cara d'ells. Eren 5 concursants, va guanyar Joan Fibla, que es va menjar 2,460 quilos de taronges. Després, Juan Andrés Ramos, en 2,5 quilos. Emili Ximeno en un 275, Pedro Bon en un 435 i Andreu Reverter que va fer 965. I això ho van fer en 9 minuts 38 segons.
Un concurs que, tal com Provi explicava, va fer que el guanyador s'emportés 150 euros al menjar-se gairebé 2,5 quilos de taronges en una miqueta més de 9 minuts, un concurs que es disputava dissabte, però aquesta no és l'única competició que es va organitzar al voltant de les taronges, ja que també el dia següent, en diumenge, es va fer la prova per inscriure el nom al rècord Guinness, aquella persona que pelés i mengés més taronges en un termini de temps de 3 minuts. Dos van ser els participants i així van anar les coses. Provi González.
Pues va anar també molt bé perquè es van presentar dos concursants i llavors lo que Juan Andrés Ramos va quedar el primer, que es va menjar 5 taronges en 3 minuts i després Joan Fibla, que se'n va menjar 4.
Menjar i pelar.
Menjar i pelar.
Cal dir que, segons les normes del rècord Guinness, les taronges havien de ser de la varietat Valencia Latte i amb un pes cadascuna d'elles de 170 grams. Els guanyadors, en este cas, al no poder rebre premis en metàl·lics, van ser obsequiats amb un sopar per a dues persones en diferents establiments de restauració del nostre municipi.
I ara busquem un souvenir característic per a la ciutat de Tortosa. El riu, la catedral, els ports, el bestiari, la festa del Renaixement són alguns dels elements patrimonials, naturals i culturals que poden ser potencials souvenirs de la ciutat de Tortosa. I és que des de l'Ajuntament es creu que la ciutat encara no ha adaptat els seus espais o elements més emblemàtics al sector turístic, amb l'objectiu de que el visitant es pugui emportar a casa un record de la ciutat. Per això l'Ajuntament ha posat en marxa el concurs Empremtes de Tortosa, adreçat als artesans i dissenyadors de les Terres de l'Ebre perquè creïn icones turístiques de la ciutat. Els artesans tindran un any per preparar les seves propostes que es presentaran en el marc de la Fira Expo Ebre de l'any vinent. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Tortosa, Ricard Forés, ho explicava. L'escoltem.
I que allò sigui un element, un producte singular, diferent, únic i que realment ens hagi portat a fer una despesa en aquell municipi. Algú dirà, és que això en tenim, sí que en tenim. Tenim productes turístics ja, tenim una sèrie de productes turístics ja emblemàtics, objectes de regal que ja existeixen, però volem fer un pas endavant. Volem fer tot un projecte on incorporem diversos sectors, diversos elements per donar una ajuda, donar una empenta per a que creéssim i per a que ampliéssim aquests productes turístics de venda. I això com ho farem? El que farem serà un concurs que serà concurs de les icones turístiques de Tortosa o dit també empremtes de Tortosa. Este concurs, plantejat a un any vista, el que farem serà convidar artesans i a dissenyadors, a diferents col·lectius de les Terres de l'Ebre per a que puguen crear a partir d'uns conceptes que ara us intentarem explicar productes, és a dir, productes de terrissa, productes de fusta, productes tèxtils, productes de diferents materials.
Per la seva banda, el director de turisme, Vicent Ruiz, detallava que, a més de tenir present la història i la cultura, és important conèixer la matèria prima del territori. Volem ampliar el ventall de productes turístics mirant de defugir del souvenir quiche i cercant la identificació amb el nostre patrimoni.
El que es tracta és de fer una miqueta, una ampliació d'aquest ventall i defugir, com sembla que totes les tendències actuals ho estan demanant, la típica, el que tenem tots per la paraula quiche, la icona quiche esta de, no sé, la típica flamenca, les castanyoles, les que no té res a veure en la nostra cultura, en la nostra idiosincràsia, en la nostra manera de ser, no? I llavors la idea intenta desenvolupar això. Intenta donar una sortida a aquesta necessitat d'incrementar les icones, però també de sentir-nos identificats i satisfets en una sèrie d'elements patrimonials que estan ahí, però que no hem sabut embolicar avui per avui encara com un caramelo turístic, si me permeteu el símil.
La iniciativa del concurs coincideix també amb la creació d'un curs de formació organitzat per l'entitat Amics i Amigues de l'Ebre, adreçat a artesans. Segons explicava el dissenyador industrial que tutelarà el curs, Joan Antoni Blanc, la formació en aquest camp és molt necessària, ja que ens trobem amb la paradoxa que l'artesà domina molt la manufactura però no sap dissenyar. Aquest curs tindrà dos cicles. El primer començarà el divendres i està adreçat a l'assessorament per al disseny d'empremtes de les Terres de l'Ebre, un concurs convocat pels Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa. El segon cicle, específicament creat per a la iniciativa de Tortosa, serà un curs de disseny bàsic.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuen pujant els termòmetres, ja caminant cap als 25 graus en molts indrets, i aquesta tarda un altre cop l'ambient promet càlid, quasi bé d'estiu, amb aquests valors que tornaran a superar els 30 graus, especialment a Ponent, Terres de l'Ebre, on aquests darrers dies s'ha arribat fins i tot a prop dels 35. De fet, no descartem també algunes xifres de 30 graus a la Catalunya central. Sobretot si aquests núvols prims, dispersos, irregulars, poc importants, tendeixen a trencar-se, que és el que esperem al llarg de les properes hores, i sobretot aquesta tarda, tot i que no acabaran de desaparèixer, sempre una mica més abundants a la meitat nord de Catalunya, núvols inofensius, però que fan una mica de fre als efectes de la radiació solar. En tot cas, la nuvolositat, insistim, es mantindrà més compacta en el vessant nord del Pirineu, un dia més, amb risc d'alguna gotellada, poc més en general. L'ambient especialment càlid avui, sobretot en el País Valencià, un altre cop amb risc de que les temperatures arribin a superar fàcilment els 30 graus en molts indrets. La tramuntana i el mestral més febles, potser la tramuntana encara ho fan, però molt més restringida i moderada cap al Golf de Lleó. Pels propers dies es mantindrà la presència d'aquests núvols prims, estones més trencats, creiem que en general amb més estones de sol i amb unes temperatures que continuaran mostrant-se força càlides.
Cada dia unim esforços des de les diverses redaccions de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre per a conjuntament explicar-los el que passa als nostres municipis. Així, i per avui, posem el punt i final a aquest temps de notícies. Ens tornem a trobar demà dimecres i a l'hora de sempre des de la seva municipal.